de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Royo.
Què tal, com esteu? Dia 5 d'octubre del 2021. Benvinguts a l'Hotel Suís, un programa que fem, com sabeu, via podcast a Ràdio Sabadell.fm i a les 4 i 5 minuts a l'antena de Ràdio Sabadell. Una abraçada des del control de so del Roger Benet. Avui el Centre d'Esports ha tornat a la feina després de dos dies lliures. Avui tindrem aquí a l'estudi Quique Royo, d'aquí a res, a un parell o tres de minuts a tot estirar. Però abans, comentem una miqueta l'actualitat arlequinada, perquè aquesta sessió s'ha dut a terme aquest matí a Sant Oleguer, preparant la visita de dissabte a les 5 al nou estadi de Tarragona, i ens ha servit, per exemple, per veure a gent com Ramon Folc, com Néstor Querol o com César Morgado, tocats, arrossegant molèsties les últimes jornades, al marge del grup. També, evidentment, Diego Caballo, que com sabeu estarà encara algun que altre partit de baixa. Per tant, a mesura que s'apropi el partit contra el Nàstic, veurem si Antonio Hidalgo pot recuperar o no algun efectiu de cara a aquest partit transcendental a Tarragona contra el Gimnàstic. Abans de saludar Quique Royo, com sabeu, a les últimes hores Esteve Calzada ha ratificat la figura d'Antonio Hidalgo com a tècnic. El president arlequinat va demanar paciència ahir aquí a Ràdio Sabadell, al programa Tribuna Preferent, recordant així d'entrada que l'entrenador, diu, s'ha guanyat el crèdit que té.
Nosaltres no prenem decisions en calent i és un projecte doncs, que té, com dèiem, no? doncs un recorregut i que existeix. Jo vull pensar que reconduirem la situació, no? El que tots sabem és el que passa al món del futbol i al final, si la situació es compliqués moltíssim, doncs s'hauria amb l'Antonio, i el més important per mi, com ja he fet altres vegades, és si el veig amb ell, amb ganes i amb energia per seguir dirigint l'equip i per buscar el que s'ha de fer per guanyar.
És la gran obsessió ara mateix al Centre d'Esports aconseguir aquesta primera victòria de la temporada com abans millor. També va dir Calzada que l'ambient i els crits de l'últim partit no ajuden gaire l'equip en aquest delicat moment, i tot en un Centre d'Esports que ha rebut el vistiplau de la Federació Espanyola de Futbol, com us dèiem ahir aquí a Ràdio Sabadell per la tarda, per canviar de divendres a diumenge el pròxim partit a casa. Però no es durà a terme aquest canvi, ja que el rival, l'Atlético Sanluqueño, ja havia comprat els vols.
Exacte. Havien confirmat el canvi des de la federació i per desgràcia, el Sanluqueño ja tenia els bitllets d'avió comprats per jugar divendres, no? Però, i em sap greu, però sí que com a mínim ens agrada que se sàpigui que no ens hem quedat de braços creuats, que ens havíem queixat per aquesta circumstància, i de fet, més enllà de que es pogués canviar aquest partit o no, doncs els partits que han vingut després han estat tots programats a l'hora que nosaltres considerem ideal, no? que és el diumenge a les 5 de la tarda.
L'entrevista íntegra amb Esteve Calzada i també la tertúlia posterior la podeu trobar al canal de Twitch i també al de YouTube de Ràdio Sabadell, buscant l'últim Tribuna Preferent, amb el Pau Vituri al capdavant del programa. Estava pactada des de divendres, abans del partit contra el Villarreal B, per valorar la històrica xifra dels 5.000 socis assolida pel Centre d'Esports. Calzada es felicita sobretot perquè assegura, tenint una massa social àmplia, les finances arlequinades són molt més sostenibles.
Realment imprescindible per aconseguir els objectius i sobretot per caminar cap a una situació on el club s'acabi autofinançant, no? Perquè si no el que passa doncs és que els que venim i estem durant un temps, doncs hi ha un moment que ja no hi podem posar més diners, no? I si el club no és capaç d'autofinançar-se, doncs cíclicament es produeixen situacions de tensió.
Insisteixo, tota l'entrevista al Twitch i al YouTube de Ràdio Sabadell. Avui, però, tenim una visita ben especial també aquí a l'Hotel Suís. Avui ve a veure'ns el guardià de la porteria arlequinada, avui, Quique Royo. Quique Quique Royo, portero del Sabadell, ¿qué tal? Bienvenido aquí a Radio Sabadell.
Hola, muy buenas, muchas gracias.
Hoy vuelta al Tajo, lo comentábamos ahora, entreno en San Oleguer después de dos días, que supongo que habrán ido bien para despejarse un poco después de la derrota del otro día, ¿no?
Sí, la verdad es que bueno, que han venido bien sobre todo para desconectar del fútbol, estar con la familia y resetear y empezar una semana nueva, que sábado tenemos una final.
Hablamos de final en la jornada 7, pero es que este inicio yo creo que nadie lo esperaba, ¿no?
Hombre, es cierto, ¿no? Que en pretemporada pues las expectativas eran muy altas, ¿no? Y nosotros éramos conscientes de ello, y es cierto que no hemos empezado como todos queríamos, ¿no? Al final, bueno, esta categoría está así tan igualada que cada fin de semana hay sorpresas, y es cierto pues que bueno, que el sábado, como te he dicho, tenemos una final, porque es así como yo lo entiendo, porque es un campo complicado y es donde realmente pues podemos dar un golpe encima de la mesa.
Tú has tenido cursos complicados en el pasado, en otras etapas. Recuerdo, por ejemplo, en lo colectivo, hablo sobre todo Mallorca B, por ejemplo, el año que te tocó pasar allí en Palma. ¿Alguno con las sensaciones que estás viviendo esta temporada que recuerdas que sea equiparable o no?
No, porque bueno, yo creo que al final cuando estás en un filial, pues bueno, no, las expectativas no son tan altas, ¿no? Porque es cierto que el Mallorca B venía de un ascenso de tercera y el objetivo era la salvación, ¿no? Yo creo que el objetivo que nos pusimos aquí al principio de temporada fue muy ambicioso, y bueno, y sigue siéndolo, ¿no? Pero lo bueno de este año que la liga es muy larga y tenemos margen, aunque creo que ya hemos gastado un poco de margen, pues tenemos aún un margen de mejora muy, muy alto.
El tópico siempre dice que en un momento u otro, pero siempre hay un momento malo en la temporada. Quizás mejor que haya llegado ahora, me decías antes de empezar el programa, ¿no? Que sea
sí,
al principio y no al final.
Es cierto que bueno, que todos los equipos pasan por sus momentos malos durante toda la temporada, y ojalá sea este el nuestro malo, y a partir de ahora solo podemos mirar para arriba.
La típica pregunta que supongo que os habréis hecho muchas veces: ¿qué le falta al equipo? ¿Qué le está pasando al equipo? ¿Por qué no llegan esos goles, esas victorias?
Bueno, yo creo que faltar, pues le falta meter goles, ¿no? Porque yo creo que luego analizas los partidos y ves que generas ocasiones, ves que no te generan ocasiones, que los partidos son muy igualados y que se deciden por detalles, y es lo que nos está penalizando, que bueno, que ser más efectivos y nada más. Si al final el fútbol son goles y que no encajes, y es lo que nos está faltando.
¿Ves que el equipo no gana, no acaba de arrancar? ¿Eso genera dudas? ¿Cómo está el ánimo del vestuario ahora?
Bueno, el ánimo siempre ha sido bueno y desde el primer día ha sido muy muy bueno, ¿no? Yo creo que bueno, dudas no hay que tener, porque al final si tienes dudas es lo peor, sobre todo a nivel mental. Y yo creo que el vestuario está muy unido, sabiendo lo que tiene que hacer en cada momento. El míster nos analiza a los rivales y nos dice todo lo que hay que hacer durante el partido, y luego pues bueno, al final en el partido pasan muchas cosas que no se pueden controlar, y bueno, hay que ser fuertes de cabeza para salir cuanto antes de este bache.
Hay partes positivas también. Tú eres portero, por lo tanto te pregunto también por los números defensivos, porque en ataque es verdad que hay un claro déficit. Pero en defensa, ahora mismo, por ejemplo, eres el segundo Zamora de la liga, que no es muy normal que un equipo que está en descenso ahora mismo tenga a uno de los porteros menos goleados, pero es que la media es inferior al gol por partido. Por lo tanto, atrás sí que el equipo se está mostrando fuerte.
Sí, es cierto que bueno, que una buena defensa, pues al final, como digo yo, no desde el delantero, que es el primero que nos manda la presión, hasta el portero, ¿no? Yo creo que el trabajo está siendo muy muy bueno, así que ya te digo, yo creo que esa es la línea a seguir, que al final en esta categoría, como te he dicho antes, los partidos se deciden por detalles. Defensivamente pues estamos bien, y bueno, esperemos seguir durante toda la temporada, porque al final si los goles llegan, yo creo que es lo que nos va a hacer estar arriba en la clasificación.
La primera victoria, ojalá que sea en Tarragona este sábado para no tener que esperar más, puede ser una especie de interruptor, un antes y un después. No sé si notáis esa necesidad, de quitaros un peso de encima, de decir, toda la presión que llevamos acumulada, cuando ganemos el primer partido esto ya será mucho más sencillo.
Sí, totalmente. Yo creo que hoy le hablábamos, ¿no? Que al final lo que necesitamos todos es ganar, sea como sea. Si ganamos 3-4, pues mira, pues de maravilla, porque así hemos metido 4 goles y todos contentos, ¿no? Yo creo que necesitamos, como has dicho antes, este sábado ganar, para que el equipo, pues que como has dicho tú, encender el interruptor y a partir de ahí pensar en el siguiente partido, en ir a ganar, y la semana será más llevadera.
¿Se va mirando la clasificación por eso? ¿Eres de los que de normal está muy pendiente? Lo que decíamos antes del tópico, ¿no? El tópico dice que al principio no hace falta ni mirarla, tanto si te va muy bien como si te va muy mal, porque tampoco es que sea referencia de mucho. Pero es que la ves ahora mismo y dices, ¡buf!
Bueno, no te voy a engañar, o sea, a ver, es inevitable no mirarlas, ¿no? Sí que la miras de reojo, pero bueno, cuando las cosas van bien no soy de mirarlas tampoco, y cuando las cosas van mal, pues bueno, tampoco hay que darle la importancia que tiene, pero tampoco me obsesiona porque confío plenamente en el potencial que tiene mi equipo.
Estem parlant amb el Quique Royo, amb el porter del Centre d'Esports Sabadell, en aquest dimarts, dia 5 d'octubre. Quique, tu tienes 30 años, llevabas 3 temporadas en Badajoz y este verano decides venir hacia aquí, hacia Sabadell. Entiendo que apuestas por este proyecto en cierta manera porque ves que hay una base sólida, ves que hay un proyecto detrás y con la idea de objetivos ambiciosos, 100%.
Sí, está claro. Yo creo que bueno que en Badajoz pues fueron 3 años muy muy buenos y muy bonitos tanto a nivel personal como deportivos. Pero bueno, yo creo que en la vida pues te va poniendo nuevas metas y aposté por venir aquí por el interés que me mostró el club y bueno, al final yo creo que eso es lo más importante para un jugador.
Allí eras una auténtica institución. Después de 3 temporadas, rozaste el ascenso en un par de playoff, el que sube el Sabadell, de hecho creo que se elimina el Barça B, y después el año pasado con la gran sorpresa de la Morevieta en el nuevo Vivero. ¿Es la espinita que tienes en tu carrera? Quiero decir, he hecho grandes temporadas, tengo buenos números a nivel individual, necesito un ascenso.
Sí, yo creo que no te va a engañar y sí, porque bueno, al final yo creo que todo deportista sueña por estos objetivos, ¿no? En mi caso, pues el ascenso a segunda división es algo que siempre lo he soñado desde cuando iba de pequeñito a ver a Logroñés en las Gaunas y siempre decía que ojalá algún día pueda yo ascender, ¿no? Y es cierto que tengo una espina clavada muy, muy grande, sobre todo el año pasado que lo teníamos todo en nuestras manos, pero como en el fútbol no hay nada previsible, pues al final yo creo que ojalá y Dios quiera este año sea el que tenga que ser.
Aquí se ha sufrido bastante últimamente, un descenso por un punto, por un gol, pero es que lo tuyo ha sido especialmente cruel también en el pasado más reciente.
Sí, no te voy a engañar, ¿no? Yo creo que el año pasado teníamos todo a nuestro favor por la trayectoria del equipo, porque los playoffs se jugaron en Extremadura, el partido de la final era en nuestra casa, con nuestra gente, el campo era el 50%, pero porque no dejaban más y no se llenó, se llenaría. Y la verdad que sí, que fue algo muy duro y que bueno, mejor no recordarlo porque es algo muy 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 duro que no se lo recomiendo a nadie.
Aquí además llegas para suplir a Ian Mackay, que de hecho el día de tu llegada creo que ya comentaste que habíais hablado por teléfono antes de decidirte por aquí por Sabadell. ¿Es una presión, es una faena coger el relevo de un compañero como Ian, que sabes que ha dejado el listón tan arriba, que ha dejado huella aquí, o eso no te lo planteas realmente cuando llegas a un sitio nuevo?
Hombre, yo creo que al final yo creo que la trayectoria de Macayo aquí ha sido inmaculada, ¿no? Yo creo que bueno que cuando hubo el interés es cierto que bueno que no le escribí porque bueno no era nada seguro, pero en cuanto firmé aquí al primero que llamé fue a él. Me habló maravillas del club y bueno eso fue algo una motivación, ¿no? Y es cierto que bueno que él ha hecho aquí un trabajo espectacular y espero yo poder estar a su altura para no para que nadie nos compare, ¿no? Yo creo que él es un magnífico portero que lo demuestra cada jornada y ya te digo, agradecido por cómo me habló del club y por todas las facilidades que me puso también para venir aquí.
Las comparaciones por eso son inevitables, ¿no? Al final, cuando llegas, esto es fútbol y todo el mundo. Además, alguien que ya había estado aquí antes, que llevaba ya más de un año, o sea que al final es inevitable, ¿no? Que hablen.
Sí, es cierto, ¿no? Yo sabía que bueno, que tarde o temprano me lo iban a preguntar, pero bueno, al final yo creo que como dice todo el mundo, Macay es Macay y Quique es Quique, ¿no? Y al final cada uno tenemos nuestras virtudes, nuestros defectos y ayudaremos al equipo en todo lo que podamos.
¿Vives en Sabadell, además, en la ciudad?
Sí, queríamos vivir aquí, sobre todo por el tema de mi mujer que le gusta estar en la ciudad donde vivimos y sobre todo por los niños, por el tema del colegio.
Diría que incluso con el tema del fútbol vinculados, tu grande de los dos, también portero, está cogiendo ahí el relevo, ¿eh?
Sí, la verdad que bueno, que al final yo creo que como me ven a mí en casa, pues ellos también quieren ser igual que papá y la verdad que bueno, en Badajoz también jugaba en el equipo más pequeñito del club y este año aquí en Sabadell pues lo mismo.
¿Te haré ilusión que el día de mañana, además creo que se llama Enrique también, ¿no? O sea, que te haré ilusión, por ejemplo, que él o el pequeño, uno de los dos se dedicaran o no?
Bueno, yo creo que al final es tan difícil poder ser un portero profesional que al final yo creo, es lo que le digo ahora, ¿no? Que lo que tiene que hacer es pasárselo bien con sus amigos, que si le gusta el fútbol bien, si le gusta el baloncesto también y si le gusta pintar también. Al final yo creo que en estas edades no hay que obligar a los niños y donde más felices sean es donde tienen que ir.
¿Qué tal la vida en Sabadell de momento? ¿Te tratamos bien aquí en la ciudad? ¿Cómodos, a gusto o no?
Sí, la verdad que sí. Yo creo que al principio, pues bueno, pues nos costó un poco, ¿no? Porque veníamos de una ciudad muy, muy tranquila, no tan grande como Sabadell. Y bueno, vienes aquí y te parece todo súper grande, porque tienes Terrassa también al lado, San Cugat, son ciudades muy grandes. Nos costó adaptarnos un poquito, pero ya te digo, al final yo creo que la vida son procesos y hay que adaptarse lo más rápido posible para sacar tu máximo rendimiento.
En eso debes haber hecho un máster tú, porque tú eres de Logroño, pero es que has estado en Logroño, has estado en Guijuelo, has estado en San Sebastián, en Palma, en Badajoz, las has visto de todos los colores en ese sentido.
Sí, la verdad que sí, no te voy a engañar, yo creo que bueno, que la vida del futbolista es corta y bueno, este año nos ha tocado aquí, pero igual quién sabe, en 2 o 3 años me toca en el otro lado de España, no el extranjero, quién sabe, ¿no? Pero yo creo que al final, gracias a mi mujer y a los niños, pues que son los que me apoyan en el día a día y vienen conmigo a todos lados, que al final yo creo que eso es lo que me hace pues adaptarme lo más rápido posible.
De la dimensión del Sabadell, de un equipo que estaba en el fútbol profesional, que cae a la nueva primera RFEF y, por ejemplo, hace récord histórico de socios con más de 5.000, vienes de una plaza como Badajoz que también arrastra muchísima gente, miles de socios, de seguidores en cualquier partido allá donde juegue. ¿Qué te ha llamado más la atención de aquí de Sabadell, del ambiente del estadio, etcétera?
Bueno, yo creo que al final aquí el ambiente es muy bueno, ¿no? Yo creo que se viven los partidos muy, muy intensos y yo creo que al final que vaya la afición al estadio para nosotros eso es lo más importante, ¿no? Porque al final son los que, por desgracia, hace un año no podía entrar nadie al fútbol y yo creo que hoy, pues por suerte, ¿no? Ya por las vacunas y todo, yo creo que tener 5.000 abonados a estas alturas yo creo que es algo de agradecer y lo que les pido es que sigan yendo al estadio, que nos animen, porque nosotros somos los primeros que quieren sacar los partidos y quieren salir de esta situación. A veces en el fútbol las cosas no salen como uno quiere, pero ya te digo que los pitos del otro día estoy convencido que en un mes se van a convertir en aplausos.
El otro día, bueno, de hecho ayer, hace unas horas, aquí en Radio Sabadell, el presidente decía: no sé si acabo de ayudar demasiado, esos pitos, esos gritos desde la grada al equipo en el tramo final de un partido que estaba muy ajustado, 0-1. Por ejemplo, a la gente que pitó, a la gente que es más crítica, ¿qué mensaje le enviarías esta semana?
Bueno, yo creo que yo soy el menos indicado para, al final, la gente que va al fútbol tiene su total libertad de expresarse como ella piensa en ese momento, ¿no? Es cierto que cuando las cosas no salen mal, pues les pediría que tuviesen calma y que nos animasen y luego al final del partido ya que decidan lo que tengan que hacer, pero solo les pido eso, que desde el principio hasta el final nos animen, que nosotros somos los primeros que nos vamos a dejar la vida por este club.
Confianza, por tanto, y paciencia en el proyecto. Hablábamos de tu carrera ahora y decías también que es inevitable, por ejemplo, mirar la clasificación. ¿Eres mucho de mirar estadísticas o no?
No, nada. La verdad que no, pero bueno, yo creo que es inevitable porque hoy en día hay muchísima gente que te saca estadísticas, muchas cuentas de Twitter, ¿no? Que es inevitable, al final cuando te mencionan pues lo ves, ¿no? Lógicamente, pero ya te digo, no soy de muchas estadísticas y lo que quiero es ayudar al equipo a ganar todos los partidos.
Por lo tanto, tenía aquí el dato de camino de los 300 partidos jugados entre promoción, Copa y sobre todo en Liga. No es que te obsesiones sabiendo que de aquí a 8 partidos, por ejemplo, llegarás a esa cifra redonda.
Hombre, yo creo que en ese sentido mi mujer sí que es la que más le gusta, o mi padre siempre suele estar pendiente, pero ya te digo, eso, igual mi mujer me dice, pues te quedan 5 partidos, pero bueno, al final yo creo que la vida hay que vivirla día a día y es mejor no mirar al futuro y vivir el presente.
Acabo, Quique, con una curiosidad. Si no me equivoco, tú eres daltónico.
Sí.
Eso es curioso, ¿no? Es una cosa que no sé si cuando lo explicas, si es que se suele explicar mucho, sorprende, ¿no? Un poco un futbolista profesional, un portero además en este caso, que tiene problemas de distinguir colores.
Bueno, para mí es algo normal, ¿no? Porque llevo con ello pues desde que tengo conciencia de ello, ¿no? Y yo creo que, bueno, que cuando llegas a los equipos, pues hay veces que llama la atención, pero bueno, yo creo que es algo que te lo tienes que tomar con total naturalidad y vivir con ello, ¿no? Yo creo que al final es algo con lo que he nacido. Es cierto que hay remedio para ello, pero tampoco me he propuesto ese remedio, así que bueno, seguiré siéndolo y bueno, intentaré no equivocarme y pasársela al rival.
Porque claro, son situaciones que uno no se plantea normalmente, pero hace relativamente poco leía una entrevista con Thomas Delaney, jugador del Sevilla ahora, de la selección de Dinamarca, que decía que, por ejemplo, en un partido Dinamarca-México, rojo con verde, tuvo problemas serios para ver a quién le pasaba el balón y que se tenía que fijar en la cara de los jugadores que tenía alrededor a ver si eran compañeros o no. A ese extremo no hemos llegado, ¿no? ¿O?
No, hombre, yo, al final yo creo que esos colores son los que yo también confundo, ¿no? Porque yo creo que el daltonismo, yo creo que la mayoría confundimos los mismos colores, ¿no? Y es cierto que, bueno, yo también tenía una anécdota de con el guijuelo, como te he comentado antes, y es cierto que en el momento se pasa mal, ¿no? Porque al final... por MIR no van a cambiar la equipación a 11 tíos, ¿no? Y bueno, pues al final no te queda otra que adaptarse, que adaptarte, mirar, por ejemplo, en este caso miraba el pantalón del equipo rival y el de mi equipo, y bueno, te tienes que adaptar lo más rápido posible porque es algo que el árbitro no puede controlar y tú tampoco.
Pues una anécdota, dicho queda, y como decías, al final tampoco es que influya muchísimo en el día a día, ¿no? Más allá de estar ya acostumbrado a ello.
Claro, al final yo creo que es algo que convivo con ello y hasta para eso está mi mujer, para ayudarme cuando tengo que comprarme algo de ropa y ya está.
Quique Royo, portero del Sabadell, un placer tenerte aquí en la ciudad, tenerte aquí en la emisora, en Radio Sabadell, toda la suerte del mundo. Por cierto, no te he preguntado ni siquiera por el partido en Tarragona, ¿cómo esperas que sea el partido? Porque el Nastic, es que claro, esta semana casi que podemos repetir el discurso de tantas otras semanas de decir un equipo que puede estar arriba, que ha hecho un buen proyecto, o sea, casi cada semana tenemos lo mismo.
Sí, yo creo que al final juegues contra quien juegues, han hecho su proyecto, ambicioso como todos, porque esta categoría es una categoría, yo creo que hay que olvidarse que es ya la segunda B, que es una primera división que para mí es una segunda floja, entre comillas, ¿no? Porque ves los rivales que hay, los equipos, los presupuestos, y dices, es que estos equipos pueden competir tranquilamente en segunda división, y yo creo que el sábado nos va a esperar un partido de segunda división en primera red, pero ya te digo, pues ojalá vaya la mayor gente del Sabadell posible, que nos animen, que seguro que estoy convencido de que va a llegar la primera victoria.
Pues ojalá que así sea. Quique Royo, un placer, muchísima suerte el sábado.
Muy bien, muchas gracias.
Radio Sabadell. Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El proceso de digitalización en el sector sanitario es imparable. Telemedicina, inteligencia artificial, realidad virtual, ofrece nuevas oportunidades en un sector esencial.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Radio Sabadell.
Feta la pausa per la publicitat, parlem ara del atletisme. Ja sabeu que enguany la Joventut Atlètica Sabadell està de celebració perquè compleix el centenari, 100 anys de vida, i ahir l'entitat va tenir la seva rebuda institucional al Saló de Plens de l'Ajuntament en motiu d'aquesta efemèride. Un acte en el qual el president de la JAS, Josep Molins, va posar en valor tot l'esforç que han fet els atletes, entrenadors i socis del club, i també es va felicitar perquè, aprofitant les dades optimistes de la pandèmia, podran realitzar alguns actes en aquest final d'any per commemorar el centenari. De tot plegat en va poder parlar el Sergi Parc amb una autèntica institució, amb el Josep Molins, amb el Pep Molins, després d'aquest acte.
Josep Molins, el president de la Joventut Atlètica Sabadell, com estem?
Estem més que contents perquè una rebuda així de l'alcaldessa i l'Ajuntament de Sabadell d'un centenari no es fa sempre. Jo hi he estat amb algun altre, com el del Club Natació i el Sabadell, i em fa molta gràcia que sigui la JAS aquesta vegada.
Pep, deixa'm felicitar-te per la part que et toca, que no és poca per aquest centenari. Com deies, no és gens fàcil que una entitat pugui arribar a aquests 100 anys i no podia faltar aquest acte institucional per part de l'Ajuntament, però sí que és veritat que el fet que es pugui celebrar, que s'hagi dut a terme, també diu una mica d'aquesta recuperació de la normalitat, no? De la situació que hem viscut tots plegats.
Totalment, perquè hem hagut d'entrenar en unes condicions, acaba d'entrenar tu i que entri aquell, hem hagut de seguir el protocol que l'hem seguit, i tot i això els tenim aquí ara que ja poden entrar. Vam fer uns campionats de Sabadell amb molta participació de l'escola principalment. Ara el dia 16 tenim aquell encontre internacional que venen a francesos i italians, poder húngaros i tot. tenim d'inaugurar el museu encara, vull dir que tenim tela perquè val la pena, perquè veus que hi ha darrere un costat, hi ha atletes, entrenadors, monitors, socis, ex-socis que, o ex-atletes que són socis, que ens ajuden molt.
Pep, ho explicaves durant l'acte, no?, aquest certamen internacional que celebreu aquí d'aquí uns dies, amb motiu també d'aquest centenari, no?, la inauguració del museu. Són potser dos dels eixos principals en aquest tram final d'any, també per amb motiu d'aquest centenari de l'entitat?
Totalment, perquè tot el que hem fet fins ara, que no ha sigut cada setmana com pensàvem fer, però quasi cada 15 dies hem fet alguna cosa, ha sigut amb totes les normatives que hi havia i no he pogut lluir el que... Els atletes han pogut córrer, hem fet les proves, ho hem fet tot, però ara que ja sembla que s'hagi arreglat una mica, aquest encontre internacional pensem que allò estarà ple, perquè val la pena, i al museu no podíem entrar la gent allà i ara podran entrar la gent a veure el museu que inaugurarem.
El museu s'inaugurarà on, per cert, Josep?
Al final, com que tot això ho tenia jo en un magatzem allà on tenia jo la tenda, la Rambla, com que vam plegar per lo de que avui dia es ven molt per així internet, automàticament m'ho vaig haver d'emportar. I l'Ajuntament no tenia cap local i vam llogar un local a la plaça Mercet per fer aquest museu, que hi ha tantes coses que ja no ens hi cap res més.
Mira, allà estarà, no?, la ubicació.
Mercet.
A la plaça Mercet, perquè la gent ho sàpiga també. Josep, també t'he de preguntar, evidentment, pel tema de la pista coberta, que també ha sortit avui en aquest acte per part de l'alcaldessa, que deien que estaven treballant, no?, les institucions per intentar que es recuperi la normalitat. Jo recordo una entrevista que et vam fer fa cosa d'un any, aquestes alçades més o menys de finals de l'any passat, i tu pronosticaves, deies, novembre del 2021, més o menys, jo crec que la pista coberta la recuperarem. No et vas quedar lluny, perquè en principi tot fa indicar que a principis d'aquest 2022 que la tindrem ja a punt.
Sí, jo crec que han fet un esforç molt important l'Ajuntament perquè això torni a funcionar i no es pot parlar encara com ho farem, però nosaltres a final de desembre d'aquest any i podrem fer, ja estem fent el calendari, tant la Federació com tot, amb gener, febrer, març, bueno, en fi, que ens sembla que farem atletisme de pista coberta, el 95% és segur.
De fet, et dirigies als representants que hi havia aquí, dels joves representants, no?, del club, i els deies, aneu-vos preparant, que la competició tornarà ben aviat. Si no m'equivoco, Pep, tu ets president des del 2004, aproximadament, si no em corregeixes, de la JAS.
No ho sé, perquè normalment jo sóc president, taxista, entrenador, niñera, faig de tot a la JAS. Quan em van dir que faltava un president i m'hi van posar i encara no m'han fet fora, però he perdut ja el temps.
Aquest últim any o any i mig ha estat potser el més complicat des que estàs, diguem, en aquest mandat amb la JAS?
No et creguis. Hem tingut alguns, amb aquest temps que jo soc president, ja n'hem tingut alguns amb polèmiques perquè els clubs, com que veuen que si no seríem poder els millors, ens per tot arreu i última hora potser només els donen un xàndol perquè me'ls enganyen. Automàticament a l'últim, no et pensis, perquè a la nostra manera hem fet els entrenos i hem fet les competicions que volíem fer. Vull dir que no ens ha sigut tant, ha sigut perquè havíem d'anar tapats, perquè havíem d'anar, no podia entrar ningú a l'estadi, però els atletes han actuat.
L'última, Pep, i ho remato. Em deies abans de començar aquesta entrevista que veus el futur asseguradíssim, no?, a la JAS, tant per aquest esperit, no?, esportiu que hi ha entre els joves i també perquè al final el club ha arribat a aquest centenari, es poden augurar molts anys més de vida per aquesta joventut atlètica Sabadell, oi?
Totalment, perquè tenim una escola que tenim 300 alumnes i tenim 250 atletes amb fitxa. Vol dir que no hi ha cap club que tingui. Tu saps el que comporta tenir 500 persones, revisió mèdica, de papeleo, tenim una oficina que va 100 per hora, però ja ens agrada això, perquè és el futur.
Doncs el futur, que segur que està assegurat per la JAS. De moment, el passat i el present ens diu que ja porteu 100 anys, que en siguin com a mínim 100 més per vosaltres. Josep, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, perquè sé que sempre ens col·laboreu.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
Doncs aquest encontre internacional que se celebrarà a la ciutat el dia 16 i també al museu que s'inaugurarà pròximament a la plaça de les Dones del Tèxtil seran dos dels eixos principals de la celebració del centenari de la JAS. Aprofundim una mica més en la qüestió de la pista coberta. A l'acte d'ahir, Molins va estar acompanyat per la regidora d'Esports, per la Laura Reyes, i també per l'alcaldessa Marta Farrés, qui va actualitzar com estava el procediment per recuperar la pista.
Ho vaig dir ja públicament la setmana passada, ja tenim l'acord de la Diputació de Barcelona per posar-hi diners, tenim l'acord també del Consejo Superior del Deporte, en aquest cas depenent de l'Estat, per posar diners, i jo crec que, vaja, que ens falta acabar de lligar una cosa amb la Generalitat de Catalunya, perquè n'estic convençuda que també hi posaran diners, i també l'Ajuntament de Sabadell també hi posarem una part. Per tant, espero que sigui una qüestió de dies, pràcticament, doncs, de poder dir doncs, que la pista coberta d'atletisme ja es pot doncs, tornar a muntar.
Recordem que la pista coberta es va habilitar com a hospital de campanya, hospital temporal per la pandèmia, i que finalment no hi va entrar cap pacient, però Farrés va assegurar que se sent corresponsable de la decisió presa per la Generalitat i que ella en aquell moment també l'hauria executat. Posteriorment, la instal·lació va ser un dels principals vacunòdroms fins que el passat juliol es va tancar després de 48 dies en funcionament. Ahir, per tant, recepció pel centenari a la JAS, al Saló de Plens de l'Ajuntament. Demà, a 5:45, hi haurà també rebuda institucional relacionada amb el món de l'esport, en aquest cas amb els representants sabadellencs a Tòquio 2020, tant als Jocs Olímpics com també als Paralímpics d'aquest últim estiu. Anem a canviar radicalment de qüestió, anem a felicitar un bon amic de la casa. Y'all ready for this? Música de l'NBA, anem a parlar una miqueta del món de la cistella, anem a parlar de bàsquet i anem a felicitar un bon amic de la casa, seccionista unes quantes temporades amb la seva secció aquí a l'Hotel Suís, podríem dir humorística, còmica, l'Albert Robledillo, que acaba de signar pel Golden State Warriors per la franquícia de l'NBA, una de les que ha regnat, de fet, a la Lliga Nord-Americana en l'última dècada. Ell s'incorpora com a scout internacional. Albert Robledillo, periodista sabadellenc, què tal, com estàs?
Molt bé, Adri, encantat de ser amb vosaltres.
En què consisteix, així d'entrada, què és el que ha de fer un scout internacional de Golden State Warriors?
No, doncs, bàsicament és intentar recopilar el màxim d'informació i intentar detectar talents que a l'equip li puguin servir de cara a incorporar-los o de cara a reforçar l'equip. Normalment les franquícies NBA, el gran mercat, la gran finestra de jugadors que ells accedeixen a l'hora d'incorporar jugadors, doncs és als Estats Units, però cada vegada aquest mercat s'està internacionalitzant més i els equips estan intentant apostar doncs, per figures externes als Estats Units per intentar controlar els talents que allà hi vagin. Per tant, resumint, detectar nou talent internacional i recopilar el màxim d'informació sobre ells.
Perquè la gent s'acabi d'ubicar, potser més d'un diu, home, però si aquest és l'Albert Robledillo, el de l'esportiu, o el que havia estat cap de premsa del centre d'esports, què vol dir això de ara és nou scout internacional de Golden State Warriors, marxa a la NBA? Tu, a part de la faceta com a periodista, ja feia molt de temps que estaves en el món de la cistella, per exemple, vinculat al Creu Alta Sabadell Bàsquet en el seu dia, i ja fa un temps que vas decidir optar més per aquesta via, intentant que la teva carrera professional anés cap al món de la cistella, cap al bàsquet, que no pas al periodisme, no?
Sí, a veure, jo he de dir, i em sento molt orgullós i del meu passat i que jo he començat... Jo estimo aquest esport gràcies al Creu Alta Sabadell Bàsquet, un club de barri de la ciutat, que em va inculcar molts valors, entre ells el que he dit, l'amor per la cistella, per l'esport de la cistella. Per tant, sempre des que vaig començar a jugar allà amb 10 anys fins que vaig acabar d'entrenador, em sembla que eren els 25 anys, per tant, m'hi vaig passar 15 anys al Creu Alta Sabadell Bàsquet, sempre he intentat estar al màxim vinculat amb el bàsquet, tot i que per motius professionals doncs, això, vaig, començar la meva carrera periodística als 19 anys i s'ha allargat. He fet moltes coses, Adri. Sortosament hi ha hagut moltes cases, entre elles Ràdio Sabadell i Ràdio Ciutat de Badalona també, l'Esportiu, que m'han permès doncs, desenvolupar la meva carrera com a periodista, però sempre he intentat això, mantenir-me connectat amb el bàsquet i en els últims anys doncs, això vaig intentar apostar una miqueta més per aquesta carrera en el món del bàsquet i al final doncs, finalment he aconseguit doncs, un lloc en una franquícia NBA que d'alguna manera era un objectiu per si mateix.
Ho deia també perquè tu estaves en un servei de scouting últimament a Eurohoops, que et voltaves per, com a mínim per tota Europa, per no dir tot el món, observant que si europeu sub-17, sub-19, o sigui, intentant caçar talents joves, no? Per tant, la teva feina canvia en quant a dirigir-te ara directament a l'NBA, però el que és la tasca en si tampoc varia tant, no?
Sí, just això. En les dues últimes temporades, en els dos últims anys, doncs, vaig estar al capdavant d'aquest servei d'Eurohoops, que bàsicament donava servei, entre molts altres equips, a universitats americanes. Era un servei de scouting basat això, en jugadors, com has dit, en jugadors europeus a l'hora d'intentar detectar el talent. Ara pugem una miqueta al nivell, però al final serà també qüestió d'això, de continuar detectant aquests talents en aquest.
En el teu dia a dia, això implica que seguiràs, per exemple, vivint aquí a Sabadell? Treballaràs des d'aquí, evidentment, voltant, com dèiem abans, per tota Europa, anant a buscar aquestes joves promeses? O te'n vas als Estats Units? O això del somni americà, en el sentit estrictament geogràfic, és una petita mentida o com anirà?
No, és el somni de Canoriac, Adri. Jo em mantinc vivint aquí a Sabadell, vivint al meu barri, molt orgullós. El meu centre d'operacions serà casa meva, la meva oficina que tinc aquí al barri de Canoriac. Per tant, no marxo als Estats Units. Sí que és veritat doncs, que els viatges per Europa i per al món continuaran, s'intensificaran una miqueta més, però ja, com has comentat abans, amb Eurohoops era una cosa que ja feia força sovint en els dos últims anys. Per tant, de moment, Canoriac és casa meva.
Deixem que et posi una cançó. Porque el negro es mejor que tú, no tiene malicia ni mal corazón. El negro es mejor que tú, el más bondadoso y más vacilón. Joaquín el Necio, és una cançó, Albert, que vas demanar per fer la secció de tirs lliures, aquesta secció còmica que feies aquí a Ràdio Sabadell. La pregunta, tenint en compte aquella trucada que vam rebre, crec que va ser pels Sants Innocents de l'últim any, d'un tal Michael Jordan que vivia aquí a Sabadell, etc. No descarto que hagi estat ell qui ha mogut fils per portar-te cap a l'NBA.
Ens ho hem passat bé, Adri, en la secció que teníem a... Em sembla que van ser, no sé si 3 o 4 temporades, això, portant una miqueta un toc d'humor en el programa esportiu que teníem, i les han fet a l'alçada d'un campanar, entre elles aquesta trucada de Michael Jordan, que va ser molt divertida. Ja insisteixo, agraeixo molt que durant el meu període com a periodista, doncs moltes cases m'hagin obert les portes de que hagin obert els braços a les meves idees de Bombay, entre elles Ràdio Sabadell, que les això, 3-4 últimes temporades doncs, ens ho van passar molt bé.
L'agraïment és mutu, ja ho saps, i la veritat és que sí, que a vegades era ens tancaran la ràdio amb les animalades que està dient aquest en antena, però hem rigut i molt. L'última, marxes a una franquícia, tu ja saps de sobres que no sóc massa del món del bàsquet, de la cistella, però tu escoltes Golden State Warriors i es parla d'un triple campió de l'anell de l'NBA en l'última dècada, des del 2015 cap aquí, per tant, pocs llocs millor que aquest per fer el salt.
Sí, i va ser una de les coses que em van fer decidir el fet de donar aquest salt cap a l'NBA, que és que estem parlant d'una dinastia. I segurament, i a banda dels títols, que evidentment és el que importa al final, els Warriors en el seu moment van ser un equip que van transformar el bàsquet mundial. Es jugava d'una manera diferent i els Warriors van arribar i la van canviar de totes. I l'esport va evolucionant en bona part gràcies a aquell punt d'inflexió que va fer aquell equip, que encara es manté, amb Stephen Curry i amb Klay Thompson, però sens dubte, vaja, és un dels millors equips, és una dinastia, i quan tu treballes per una dinastia, doncs la cosa canvia i molt, perquè l'organització realment està molt bé i hi ha grans professionals a dins.
Doncs Albert Robledillo, periodista sabadellenc, des de fa molt de temps vinculat també al món de la cistella i ara nou scout internacional de Golden State Warriors. Tota la sort del món, si et vols marcar un últim tir lliure tu mateix.
No, el deixaré... No, és que Adri, jo ara imagina't que el fallo. Aleshores, per tant, prefereixo mantenir el meu percentatge alt fins ara i aquí es queda.
Una abraçada, molta sort.
Una abraçada, companys. Molta sort. Gràcies.
I no deixem el bàsquet perquè aquest cap de setmana es va disputar la segona jornada de la Copa Catalunya amb doble derrota, una altra vegada pels equips sabadellencs. El Club Natació Sabadell va caure de manera clara, 70-83, a les naus contra el Vilatorrada, i encadenen ja dues derrotes consecutives en les dues primeres jornades de competició. Una mala primera part dels sabadellencs va condemnar l'equip nedador, que no va ser capaç de remuntar tot i fer una bona segona part. L'entrenador del Club Natació, Jonathan Ramírez, ho explica així.
La primera part fue bastante caótica, tanto en defensa como en ataque. De inicio directamente empezamos con una defensa muy relajada. Esto unido a que tampoco el acierto en el tiro no fue muy bueno, pues bueno, nos condicionó un poquito. La segunda parte sí que es verdad que supimos ya competir mejor y los parciales de la segunda parte son favorables a nosotros, pero la renta esta de la primera parte no fue salvable.
Els que tampoc van ser capaços d'aconseguir la primera victòria de la temporada va ser el bàsquet Pia, els del carrer Garcilaso, que van caure també fent 70 punts, igual que el club, en el seu cas 70-88, contra la Unió Esportiva Montgat, i van pagar molt cara la mala sortida de l'equip. L'Oriol Ferran va parlar una estona amb el Toni Mesa, amb el tècnic del bàsquet Pia, després d'aquesta segona desfeta consecutiva en l'inici de la temporada Copa Catalunya.
Doncs estem aquí amb Toni Mesa després de la derrota de l'escola Pia Bàsquet contra la Unió Esportiva Montgat. No ha pogut ser, primera derrota a casa i segona de la Lliga. Està costant aquesta primera victòria de la temporada?
Sí, sí, sí. Estem treballant molt bé. La veritat és que avui hem fet una passa endavant, però encara no estem acabant de ser regulars.
Ha perjudicat massa el parcial inicial de 2-8 amb el que ha començat el partit, que ja ha fet que l'equip hagués d'anar a remolc durant tota l'estona?
Sí, el primer parcial i la sensació de com s'ha acabat el primer quart penso que ens ha perjudicat durant tot el partit.
Tot i anar per darrere tota l'estona, tot i anar a remolc, com dèiem, l'equip no ha perdut en cap moment la cara, ha seguit lluitant, ha intentat bé, doncs, trencar aquest avantatge. Estàs content amb la feina de l'equip?
Sí, 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 la veritat és que com ja hem parlat algun cop, estem en busca d'aquesta identitat i passi el que passi al primer quart, que ens ha passat igual que la setmana passada, no donar el nostre... no baixar els braços i no donar per perdut el partit, pues és una, per mi ara mateix és un premi que l'hem d'acabar de redonir.
Quina ha sigut potser la clau? Què li ha faltat a l'equip?
Bueno, ens ha faltat acabar de baixar d'aquesta barrera dels 10 punts. Cada cop que ens hem apropat a 10 o 8 punts no hem acabat de prendre la millor decisió o de tenir l'encert de ficar la cistella i això al final contra un equip així et passa factura.
Doncs moltes gràcies, Toni, que vagi molt bé.
Igualment, vagi bé.
Vides paral·leles, per tant, pel bàsquet Pia i pel natació Sabadell, dues jornades, dues derrotes, l'última amb 70 punts a favor dels dos conjunts sabadellencs, que tindran l'opció d'aconseguir la seva primera victòria aquest pròxim cap de setmana. El natació Sabadell, per exemple, jugarà a la pista del Reus Plom Salle dissabte a 5:45 de la tarda, mentre els escolapis jugaran, en aquest cas, a la pista de la Unió Esportiva Mataró diumenge a les 8 del vespre. I el Cercle Sabadellès no ha pogut repetir l'èxit del 2017 aconseguint l'ascens a l'elit femenina per equips del tennis estatal. Les tenistes de la carretera de Bellaterra jugaven a casa a la fase d'ascens, però van caure a semifinals contra el Montemar Alacantí. Roger Porta, el nou director tècnic del Cercle, admet així la justícia d'aquest marcador.
A semis vam perdre amb el Montemar. És un equip que va ser, la veritat, superior a nosaltres i va ser que al final va quedar campió i que va pujar a primera categoria. No podem dir res de l'esforç de les nostres jugadores, l'Esther López, la Nora Ayala, l'Anna Guerrero i l'Anna Tassanova, es van esforçar al màxim, però veritablement aquest cop van ser inferiors.
La cita ha servit d'assaig general pel Campionat d'Espanya masculí de màxima categoria, que també acolliran les instal·lacions del Cercle. Serà d'aquí a unes setmanes i podríem dir que ha estat un tast positiu, segons Porta.
Amb el Mariano Medici, que és el nostre entrenador de competició, i jo mateix, doncs, el que vam veure doncs, són les coses que hem de millorar, que hem de buscar una mica millor patrons de joc i millorar una mica més per poder tindre unes fites una mica més altes. De totes maneres, estem contents de que haver celebrat això en el nostre club. Això també dona a les noies un plus de motivació i ara doncs, ja ens enfoquem en el campionat de nois absolut per equips que tindrem ben aviat.
Concretament, del 3 al 6 de novembre es durà a terme aquest campionat d'Espanya per equips masculins de primera categoria, de primera divisió, a la carretera de Bellaterra. Del tennis al futbol sala. En línies generals no ha estat un bon cap de setmana per l'esport sabadellenc, aquest últim menys encara pel futbol sala. Per exemple, comencem amb la triple derrota sabadellenca a la segona B. El Natació Sabadell va caure 4-7 davant del Cerdanyola, amb empat a 4 al marcador. El joc de 5 del rival va poder amb els nedadors. Cristian Rodríguez, autor dels dos primers gols, lamenta el bagatge defensiu que porta el club fins ara.
Más que por el 3-9 es por los goles encajados. Yo creo que damos mucha facilidad a que nos metan gol y es eso es lo que tenemos que mejorar. Más que el 3-9, yo creo que eso es lo que menos importa porque llevamos 3 jornadas y tenemos muchísimo margen para recuperar puntos, pero yo creo que es más la sensación defensiva de no conceder tanto.
La derrota de l'amics del Pou Vincercat va ser més contundent, 0-5 contra el líder del grup, el Barceloneta. La pitjor notícia d'aquest partit, però, va ser la lesió de gravetat de Luis García.
Es la jugada más, quizá más tonta del partido, pues un rival me toca un poquito, que es lo normal, y se me queda la pierna enganchada y la rodilla se me gira y noto como cruje y bueno, ahí se me vino el mundo encima porque la verdad que sabía que algo grave había pasado.
Amb tota probabilitat i a l'espera de la ressonància, el nou fitxatge d'aquesta temporada de l'Escorial haurà de passar pel quiròfan. I l'escola Pia va claudicar 7-4 a Mallorca contra el Muro. Carlos Povedano, jugador escolapi, reconeix que les baixes estan afectant massa el rendiment col·lectiu.
La verdad que el inicio de temporada, tanto la pretemporada como el inicio de temporada, no ha sido normal. No. Hemos tenido muchas ausencias, muchos problemas físicos, ya sean de corta o media duración y... Bueno, para el partido de este fin de semana en Mallorca, por desgracia, pues no pudimos contar con Arnau todavía. Carles Comadran, Marc Navarro por motivos personales.
Aquesta setmana hi haurà derbi entre els dos últims, Pia Escorial, dissabte a les 6 al carrer Garcilaso, mitja hora més tard, el club visita Manresa. Un graó per sota la tercera divisió, el Fractals Grups de Raona va començar la Lliga amb derrota, 5-2 a la pista de les Corts. L'equip raonista s'estrenarà a casa aquest dissabte a 2-6, rebent el pavelló del nord al Sant Joan de Vilassar, un altre equip que també va començar perdent pel mateix Guarisma. I finalment, a la segona divisió femenina, el futbol sala Sabadell femení visitarà dissabte la pista de l'Intersala Promeses Zaragoza, sense haver-se estrenat encara. En el primer partit a casa contra un altre rival saragossà, el Football Emotion, les arlequinades van perdre 2-4 a Cal Balsac. De moment, 2 jornades i 2 derrotes pel conjunt de Xavi Muñoz. Acabem amb squash perquè Iker Pajares està molt a prop de batre el seu rècord personal en el rànquing mundial d'esquash gràcies als bons resultats que ha obtingut aquests mesos. Els dos últims dies, per exemple, el jugador sabadellenc ha aconseguit passar de primera ronda al US Open de Filadèlfia, després va perdre, això sí, contra Mostafa Sal, l'actual top 10 del món en el rànquing PSA i 8è cap de sèrie del torneig nord-americà. Tot i això, gràcies a haver derrotat Nathan Lake a la primera eliminatòria, per 3-1 contra el britànic, ara té l'oportunitat d'aconseguir la seva millor posició a la classificació mundial.
Respecte al meu rànquing, no ha estat el meu millor rànquing de la meva carrera. De fet, ara fa un any vaig arribar a estar al número 26 del món. Aquest mes he arribat al número 27. no és el meu millor, però sí que està molt a prop, no? Està només a una posició de ser el meu millor rànquing. Molt content d'estar altre cop aquí dalt. I a veure si amb aquests campionats que venen ara encara el puc millorar, no?
I el fet d'haver perdut en segona ronda al US Open per 0-3 tampoc l'ha decebut perquè era conscient de la dificultat del partit contra l'egipci Assal i ell considera que ha assolit les seves expectatives.
Tot i així va ser un partit molt bo. Vaig caure 3-0, però va ser un partit molt interessant, vaig competir molt bé, vaig estar allà, inclús vaig tenir diverses boles de joc. Estic molt content. El quadre no va ajudar, no? Hauria pogut tenir algun millor encreuament. Va ser el que em va tocar i vaig fer el que vaig poder, vaig jugar el 100% de mi. Estic content. He complert els pronòstics, que era guanyar primera ronda i, sent realista, caure segona ronda, i és el que ha passat.
Pajares encara es quedarà uns dies més als Estats Units, ja que disputarà un torneig menor a Cleveland a partir de divendres i el sabadellenc partirà com a cap de sèrie número 5 sense la participació de cap dels 20 millors esquaixistes del món. Amb aquesta cita de Filadèlfia a Cleveland i d'aquí marxarà directe al Qatar, ens acomiadem avui, dia 5 d'octubre, el dia que hem tingut aquí a l'Hotel Suís a Quique Royo, el porter del Centre d'Esports. Podeu recuperar, com sempre, aquest programa al podcast de Ràdio Sabadell a radiosabadell.fm o a les 9 nostres xarxes socials. Una abraçada des del control de so del Roger Benet. Demà més. Adéu-siau.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.